Notícies en xarxa.
Són les 11, bon dia, us parla José Lorenzo. L'independentisme continua explorant diverses vies per desbloquejar la investidura de Carles Puigdemont. Una de les opcions que estudia JxCat és canviar la llei de presidència, segons han indicat fonts coneixedores de les negociacions. La modificació legal es produiria abans de la sessió d'investidura del candidat i podria permetre que Puigdemont fos investit a distància, és a dir, des de Brussel·les. Així mateix, els canvis a la llei de presidència també podrien servir per avaluar una forma bicefàlia de l'executiu, és a dir, amb un govern a la capital belga encapçalat per l'executiu de Puigdemont, que rebutja del tot ser investit de manera simbòlica i tenir càrrecs tan sols honorífics que liderés la gestió política i un altre executiu a Sant Jaume amb funcions gestores. De política de sostenibilitat, al municipi de Becura, a la comarca del Baix Empordà, durant l'últim any, la recollida selectiva de residus s'ha doblat. Ha passat de ser realitzada pel 22% de la població al 45%. Segons l'Ajuntament, aquesta millora s'ha produït gràcies a la implantació de serveis porta a porta una part del municipi. En declaracions a la xarxa, Joan Loureiro, alcalde de Becura, ha explicat els beneficis d'aquesta pràctica, sobretot econòmica.
Benefici, jo parlaria de dos molt clars, no? Evidentment, un és l'econòmic, no només per l'estalvi econòmic a nivell municipal, sinó també per les persones directament implicades amb ella, no? que és el ciutadà. Hi ha un estalvi econòmic, ja sigui amb el cànon de retorn, amb aquesta recollida selectiva, que ens ha pujat molt i molt.
Així, a la llarga, a l'hora de pagar la taxa d'escombraries, es pagarà en funció del que reciclem, com ja passa amb el rebut de l'aigua o de la llum. A Ponent, els regants del canal d'Urgell compten amb unes reserves d'aigua al sistema d'embassament d'Oliana i de Rialb que fan preveure que la propera campanya de reg està garantida. Ens ho expliquen des de Munt FM Ràdio, Pili García.
El president de la comunitat de regants, Ramon Carné, ha explicat que hi ha la mateixa reserva d'aigua que l'any passat, 240 hectòmetres útils, és a dir, el 50% del total, al que se li hauria de sumar l'aigua de la neu del Pirineu i les pluges de la primavera. Carné ha assegurat que, tot i la sequera, no preveuen avançar la campanya i, com cada any, l'inici se situarà pels vols de Sant Lluís passat el 19 de març.
Tenim la mateixa reserva que l'any passat. L'any passat tota l'aigua que vam utilitzar per regar durant la campanya va baixar pel riu. O sigui, vam acabar la campanya en 2 hectòmetres més que quan vam començar. Sembla que no pugui ser possible. Hi ha moments que fa un xàfic gros i l'aigua se fica al pantano. Abans no ho podíem fer perquè no teníem el pantano suficientment gran per fer això. Per tant, aquest any tenim aigua per fer la campanya, jo suposo, igual que l'any passat.
La comunitat de regants ha invertit aquest hivern 5 milions d'euros en obres de manteniment del canal, principalment per revestir el túnel de Montclar a la Noguera, però també al canal auxiliar, i per a fer el reconeixement de diferents punts on hi havia sobreeiximent d'aigua amb la dotació màxima.
Anem ara fins al Maresme. L'Ajuntament d'Arenys de Munt ha iniciat el projecte de pressupost participatiu Jove 2018, amb el qual el jovent del poble podrà accedir de quina manera destina 7.000 euros del pressupost municipal. Ràdio Arenys, Marc Sánchez.
Aquest projecte ja va tenir una primera part en la que van votar els nois i noies entre 14 i 18 anys que van a l'institut. En concret, van decidir en què destinar 3.000 euros del pressupost participatiu i el resultat final va ser una festa final de curs. Ara, com dèiem, és el torn dels joves entre 18 i 29 anys. El regidor de Joventut, Àngel Castillo, ha explicat que hi ha diversos grups de joves vinculats entitats del poble que poden fer les seves propostes.
Bueno, també tenim aquí, a Arenys de Munt, també hi ha molts grups, diguéssim, de joves que ja s'ho treballaran entre ells. Vull dir, tenim catecolònies, tenim gent del centre que treballa, tenim diferents col·lectius que ells mateixos organitzaran i suposo que proposaran opcions que segur que són engrescadores.
El termini per presentar propostes pels joves entre 18 i 29 anys acaba el 28 de febrer. El projecte més votat serà el que es durà a terme aquest 2018. Després de tirar endavant aquest pressupost participatiu, la idea és crear l'Ajuntament Jove.
I la informació continua. Dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
Revista gratuïta Ullada Difusió. Hi trobaràs tota la informació que necessites per estar al dia. Notícies, reportatges, entrevistes, a més de tots els actes culturals i les iniciatives comercials del teu municipi. Busca'ns als establiments de l'Escala, Torroella i l'Estartit. I si vols promocionar el teu negoci, anuncia-t'hi. Informa't a ullada.cat o al telèfon 972 610 204.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses.
Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà. Ràdio L'Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Hola, què tal, com estan? Benvinguts. Són les 11:05 i comencem una nova edició d'aquest magazín que l'anomenem el més calent a l'Aigüera, però hi posem matins en xarxa perquè doncs, tenim seccions que ens arriben des de la xarxa de comunicació local. Doncs benvinguts, això és matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera d'avui dimarts, dia 6 d'aquest mes de febrer, setmana de Carnaval, a pocs dies des que comenci una de les activitats més esperades també de l'any, i com dèiem ahir, una setmana en què tot s'ha de posar a punt, que s'han de fer els retocs que faci falta perquè diumenge a les 11, a partir d'aquesta hora, més o menys, sempre comença amb un xic de retras, comenci la gran rua de Carnaval. Molt bé, doncs comencem, engeguem aquesta primera hora, que parlarem del temps, parlarem de la meteo, tindrem temps per parlar amb la meteo, des del bloc d'en Sergi Corral i també des dels nostres llocs on consultar la temperatura. El que passa és que el clonauti, per això hi havia aquesta diferència de temperatura, que no hi hagi tanta diferència, quasi uns 4 graus, però avui ens passaven una nota dient que hi ha problemes amb l'estació meteorològica, el sensor sembla que no funcionen gaire bé i per això des de moment aquesta estació està parada. No podem donar doncs informació d'arran de mar, sí que la podrem donar doncs de terra endins, com és la del Clos del Lloc, que fins ara ho havíem fet. Doncs bé, amb l'estació meteorològica de la Clos del Llop i amb el temps que ens portaran Sergi Corral les seves previsions, farem aquesta secció del temps per la meteo. Per continuar amb el resum de premsa, per veure que ens expliquen avui l'equip de notícies en xarxa, edició matí, l'Helena Pujoeta, l'Oriol Pujador i la Thaís Trujillo. També felicitarem tothom qui sigui el seu sant i el seu aniversari. Parlarem d'una notícia que passava tal dia com avui i també d'una que passava ara fa 5 anys. I per acabar, amb el refrany o frase del dia. Tot això conformen aquestes primeres seccions. Abans no anem a la música i després de la música, com no, a la secció 5 cèntims que ens porta la Montse Hidalgo, aquest espai de divulgació econòmica. Avui, amb una entrevista a Romina García, responsable del mercat de treball de Comissions Obreres. Per continuar, després amb una altra veu femenina, que també tenim cada dimarts, la Sandra Balaguer, que ens parla de gent amb valors, que és un testimoni de vivències i experiències de voluntaris de les persones que protagonitzen aquest espai. I avui ens diu l'anunciat que fa 3 anys va néixer a Alemanya Refuges Welcome, una entitat amb presència a diversos països i també ara Catalunya. Ens parlarà d'aquest projecte en Jaume Buch, coordinador de refugiats. Benvinguts a Catalunya. Bé, tot això i amb la música, que abans ho dèiem, sempre cada secció acompanyada de música, excepte les tres primeres, que sempre els passem una darrere l'altra, l'altra sí que ens ha d'acompanyar amb música. Música de la bona, música d'aquesta gran reserva que tenim aquí en la nostra disquera, amb la nostra disquera, no sé si és la paraula correcta, però bé, el nostre cava musical, el nostre cava musical. Bé, també pot ser que quedi bé aquest, no? Bé, conegut tot això, és aquell moment de parlar del temps. Per saber com està la situació meteorològicament parlant i començant amb les temperatures, com hem dit, de moment tenim aparcada l'estació meteorològica del Club Nàutic. Esperem que la puguem recuperar perquè sempre va veure aquests contrastos de ran de mar i ja de terra endins. Avui doncs, estem en terra endins amb l'estació de la Closa del Llop, meteolescala.com, l'estació de Benjamí Gallegos, que també doncs, sempre ha estat la de referència, amb una temperatura actual de 8,9 graus, amb una humitat del 66% i amb una sensació tèrmica de 7,4. I pel que fa a la previsió meteorològica, ens diu en Sergi que per avui s'espera un cel tapat tot el dia i amb una altra jornada que, en principi, no hauríem de veure el sol, tot i que sembla que en aquests moments tímidament apareix l'astre rei. Ha plogut de matinada i pararà ara, ha parat ara de bon matí. Com després de la pluja, d'entrar aquesta tramuntana amb un ambient molt fred tot el dia. En quant al vent, ha entrat tramuntana de matinada força 5-7 i al llarg d'ara al matí s'ha anat enfortint i a migdia i tarda bufarà forta amb força 6-8 i en ratxes sobre els 80 km per hora. La mar maregassa tot el dia en tràgol entre llevant i gregal. Això per avui. Per demà dimecres, un cel tapat de matinada, però a mesura que passi el matí, els núvols aniran marxant i a migdia veurem moltes estones de sol. A la tarda, però, es tornarà a nuvolar de nord a sud i quedarà un vespre i nit de cel tapat. A darrere hora es pot escapar algun plogim, ambient que seguirà fred. Vent, tramuntana forta de matinada, força 5-7, que anirà baixant d'intensitat cap a força 4-6 al matí i es mantindrà així la resta del dia. La mar, forta maró en tràgol de gregal d'un metre i mig d'alçada. Temperatura d'aigua del mar, 13 graus en 4. Bé, doncs aquesta és la situació meteorològica que ens porta en Sergi Corral des del seu blog i també les temperatures, els valors des de meteolescala.com. I després del temps, moment de la premsa. La premsa escrita per aquella gent que encara no hagi anat a buscar el diari i hagi d'anar-hi. L'equip de Notícies en Xarxes, Notícies en Xarxa edició matí, ens explica el que hi poden trobar-hi.
Ens fixem en els diaris. De nou, la premsa del dia és la protagonista aquí. Segon pas pel quiosc d'aquest matí. Hem repassat ja la premsa local, la premsa del territori. Per tant, torna ara per les portades de la premsa generalista. Un repàs que també fem amb Taís Trujillo. Taís, molt bon dia.
Bon dia.
I aquí la presó de Fèlix Millet i Jordi Montull, així com les negociacions per a la investidura de Carles Puigdemont i la intensa nevada que ha afectat pràcticament tot Catalunya, podríem dir que són els tres arguments principals i elements centrals de totes les capçaleres del dia. Arrenquem aquest recorregut avui en portada del periòdico.
Titular d'entrada i fotografia per Fèlix Millet ahir a l'Audiència de Barcelona, poc abans de ser conduït a la presó de Brians. I titula Millet i Montull entre reixes. Explica que els saquejadors del Palau han estat empresonats a petició de la Fiscalia per risc de fuga.
De la crònica política, el periòdico apunta que Puigdemont es resisteix a quedar-se sense poder.
El líder de Junts per Catalunya exigeix canviar la llei perquè el voti al Parlament i crear un govern bis a Brussel·les. Puigdemont rebutja ser relegat a un paper simbòlic com proposa Esquerra Republicana. I un altre titular del periòdico cau al director de Turisme de Barcelona, William Carnes. Una auditoria detecta pagaments irregulars amb la visa de l'exregidor. La Vanguardia obre portada amb idèntica fotografia que la del periòdico, la de Fèlix Millet, a punt de ser traslladat a la presó, i titula "El cas Palau envia Millet i Montull a la presó 8 anys després".
I subtitula que els jutges afirmen que el centre rebran les atencions necessàries. La Vanguardia, com la resta de capçaleres, analitza també en portada les diferents fórmules que s'estudien per poder investir Carles Puigdemont. I diu que l'expresident sospesa canviar la llei i nomenar un Consell de la República a Brussel·les que donaria instruccions al govern executiu a Catalunya.
Tercera capçalera del matí, tercera portada, la del diari Ara, es desmarca una mica de la resta de qüestions que hem destacat ja en el repàs de les altres publicacions. Ho fa perquè entrevisten a Jordi Sánchez, president del grup de Junts per Catalunya i expresident de l'ANC.
I han triat com a titular una de les frases textuals de Sánchez: "No veig cap motiu per unes noves eleccions". Diu que només preservarem la república si la blindem amb la majoria absoluta de votants. També parla del seu futur, explica que té il·lusió per sortir, però d'esperances les imprescindibles.
I acabem aquest repàs amb El Punt Avui, amb titular ras i curt per parlar del cas Palau. Se'ls queden, diu el rotatiu.
Sí, més enllà de l'empresonament de Millet i Montull, el diari recull també en subtítols les mesures contra Gemma Montull i Daniel Osàcar. Tots dos al·ludeixen la presó preventiva, però no poden sortir del país. Fotografia de portada del Punt Avui per al temporal de neu i titular, finalment, també per l'esforç de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana per desbloquejar la investidura.
Matins en xarxa. El més calent a l'Aigüera.
Era el resum de premsa que ens portaven des de l'equip de Notícies en Xarxa, edició Matí, amb les veus de l'Helena Puigdobet, Oriol Pujador i Thaís Trujillo. I del resum de premsa, els sants, els aniversaris, les notícies i els refranys. I comencem per el santoral. Avui, dia 6 de febrer, dimarts, ens diu Sant Misteri, els Sants Misteris de Cervera, avui doncs es celebra, també doncs, com a santoral, Amant, Sant Armand, Santa Dorotea i Sant Pau Miqui. Doncs aquest és el santoral del dia, són els sants del dia d'avui, en el santoral que tenim de referències aquest any, el l'almanac del Cordill. Molt bé, doncs felicitats a tots els que avui celebren el seu sant, com també els que avui és el seu aniversari. I també és l'aniversari de l'actor Maxi Iglesias, que en fa 27, del cantant Rick Astley, que en fa 52, i de l'actriu, que ara no la veien gaire, no es prodiga gaire doncs, amb televisió ni amb cinema, es dedica potser més al teatre, com és la Silke, que fa 44 anys. Silke, la recordem, aquella noia dels cabells curts, Roseta, que durant els anys 90 havia protagonitzat diverses pel·lícules, algunes amb èxit, inclús va ser nominada als Premis Goya com a millor actriu. Què passava ara fa un any? Què es feia ressò en els informatius? Es deia que es va celebrar el primer campionat de futbol a l'Espai Jove. El guanyador va estar a l'equip Doble Impacto. Aquest cap de setmana els joves també han celebrat una nova assemblea per valorar les activitats fetes fins ara i programar-ne pels propers mesos. Bé, activitats que anaven succeint a l'acabar de crear l'Espai Jove, l'Esbotzada, i un dels que va tenir èxit va ser aquest campionat de futbol, que ara fa un any es va celebrar en el local de l'Espai Jove. I ara fa 5 anys, què es parlava? Doncs ara fa 5 anys, Mercè García, que era regidora del PP a l'Ajuntament de l'Escala, criticava els casos de corrupció política, entre ells els que afectaven en el seu propi partit a nivell estatal. Doncs Mercè García, aquella època diputada del PP, era notícia per això, per la crítica que feia als casos de corrupció política, sobretot del seu propi partit, PP a nivell estatal. I en quant a la frase o refrany del dia, per acabar, ens diu el següent: les persones canvien amb el temps, però és el temps qui ens mostra el que en realitat són. i ara sí que és aquell moment d'anar a la música. Tenim protagonista musical, escoltarem després un tema de Rick Astley, però anem a escoltar ara la cançó original que va ser premiada a l'última edició dels Premis Goya, una retransmissió que va tenir lloc dissabte passat a la 1 de Televisió Espanyola i que analitzarem divendres amb el nostre especialista de cine, Jordi Orno. La cançó que es va endur al Goya, la millor cançó original, va ser aquesta de l'Eiva, aquesta titulada La Llamada, que també dona títol a la pel·lícula, que també estava nominada a diversos apartats dels Goya.
Cuando no encontramos la velocidad y las piernas se clavan, cuando no dices nada, entonces empiezo a escuchar. Cuando no has tenido la oportunidad y las gafas se empañan, cuando vamos de cara, entonces echamos a andar. Sueño con estar por encima de todo, por debajo de tu falda, con la noche llena de luz y tu voz pausada, y tu voz pausada. Hoy he sentido la llamada con toda la fuerza, las luces apagadas y las piernas abiertas. Cuando nos pasamos la electricidad de tu dedo a mi espalda, cuando estás devorada, no hay miedo a la oscuridad. Cuando no temamos a lo que vendrá y bajemos la espada, cuando tiemblas por nada, entonces echamos a andar. Sueño con estar encima de todo, por debajo de tu falda, con la noche llena de luz y tu voz pausada, y tu voz pausada. Hoy he sentido la llamada con toda la fuerza, las luces
cançó original de la pel·lícula La Llamada, amb el mateix títol, La Llamada per l'Eiva, que li va valguer el Goya a l'última edició celebrada aquest passat dissabte a la televisió, a la U, de Televisió Espanyola. Molt bé, 12, 11 i 23 minuts. Continuem aquí a Matins en Xarxa, el més calent a l'Aigüera, i ens anem a fer 5 cèntims amb la Montse Hidalgo. Avui amb una entrevista a Romina García, responsable del Mercat de Treball de Comissions Obreres de Catalunya. El sindicat ha elaborat un informe on constata que la realització d'hores extraordinàries impedeix la creació de més de 18.000 llocs de feina. Interessant el que ens pot explicar la Romina García, entrevistada per Montse Hidalgo.
Continguts en xarxa.
5 cèntims, amb Montse Hidalgo.
A Catalunya es fan més de 35 milions d'hores extraordinàries, o el que és el mateix, l'excés de jornada impedeix que es creïn fins a 18.000 nous llocs de feina. Aquestes són algunes de les conclusions d'un informe elaborat per Comissions Obreres sobre les hores extra i els efectes negatius que suposen. Avui en fem 5 cèntims amb Romina García. Ella és responsable de Mercat de Treball de Comissions Obreres de Catalunya. Moltes gràcies per atendre'ns, Romina.
Gràcies a vosaltres.
Quants treballadors fan hores extra i quin és el percentatge respecte al total de la gent que hi treballa?
Bé, a Catalunya tenim aproximadament unes 73.000 persones que van declarar haver fet hores extres el 2017. Això suposa un 2,7% del total de persones assalariades que treballen a Catalunya. És una proporció que no és molt rellevant si tenim en compte doncs, les més de 600.000 persones que treballen en contractes temporals o les 262.000 persones que treballen a temps parcial de manera involuntària, però el que sí és destacable és el volum de treball extraordinari que suporten aquestes persones.
Però l'Estatut dels Treballadors, o sigui, la llei, no em posa límit a les hores extra?
Sí, l'Estatut dels Treballadors limita a 80 hores extres per persona a l'any. I els convenis col·lectius sectorials o d'empresa poden pactar la disminució, val? En cap cas l'augment. Normalment es fan referències genèriques en els convenis sectorials a la necessitat de reduir les hores extres, però no de manera contundent ni massa limitativa. D'acord? O sigui, els convenis regulen, per altra banda, el preu de l'hora extra, que acostuma a ser superior a l'hora ordinària, i també es regula habitualment la compensació en temps de descans.
Vostès en aquest informe divideixen les hores extra en dos grans grups, les que es paguen, bé sigui amb diners o amb descans, i les que es fan sense cap mena de compensació. Quines serien les dades?
Pel que fa a les hores extres remunerades, trobem unes 40.000 persones assalariades que van fer hores extres pagades, assumint una mitjana de 11,2 hores extres setmanals. Això fa un total de 449.700 hores. I respecte a les hores extres no remunerades, dir que hi ha 36.900 persones assalariades que van treballar aquestes hores extres sense compensació ni econòmica ni en temps, i aquestes persones van assumir una mitjana de 7,6 hores setmanals, fent un total de 281.000 hores extres setmanals.
Moltes hores. Parlem del perfil de les persones que les treballen, que treballen més del que els hi correspon. Són homes, són dones, són treballadors fixes, estem parlant de treballadors amb contractes temporals, que tenen feines, per exemple, poc qualificades. Quin seria el perfil?
Pel que fa a les persones que fan hores extres, dic que el perfil és masculí, que treballen a jornada completa, amb contracte indefinit, al sector serveis i en ocupacions de mitja i alta qualificació, com són els professionals científics i intel·lectuals. Nosaltres el que creiem molt rellevant és que quan desglossem aquestes dades en si aquestes hores són pagades o no pagades, tenim una clara diferència entre homes i dones. Val? Si bé el perfil global és masculí, quan desagreguem entre pagades i no pagades, el perfil de persona que fa hores extres pagades és majoritàriament masculí, però quan aquestes hores són no retribuïdes, majoritàriament són les dones qui les treballen.
Hi ha sectors que són més absorbents, que tenen més hores extraordinàries?
El que ens mostra l'informe és on es fan més hores extres, i en aquest cas dic que el sector serveis és on se'n fan més, però també és normal perquè és on hi ha més població salariada que hi treballa. El que sí que és cert és que quan analitzem la intensitat de les hores extres en aquest informe, que és la intensitat de l'hora extra per persona salariada d'aquell sector, la indústria és el sector on es fan més hores extres remunerades per persona salariada, mentre que el sector serveis és el sector que suporta més hores extres no remunerades per persona salariada del sector.
Quin és el problema? Creu que socialment es veu amb bons ulls fer aquestes hores extra?
Nosaltres el que pensem és que, a veure, primer de tot, les hores extres legalment són voluntàries, d'acord? Però també hem de tenir en compte que la precarietat del mercat de treball i la situació de necessitat de molts treballadors i treballadores fa que aquestes hores es converteixin en quasi obligatòries. Si tens un contracte temporal o si tens un contracte a temps parcial i no arribes a final de mes, o si tens un sou tan precari que necessites els diners, doncs les fas.
Al final acaben sent un signe de bona voluntat.
Clar, A l'altra banda, en certs llocs de treball on hi ha salaris variables o possibilitat de promoció a altres llocs de més categoria, també es converteix en una obligació al presentisme. No? Nosaltres per això creiem que és molt important que hi hagi una representació sindical a les empreses perquè es controlin aquestes qüestions, aquestes pressions o aquestes unilateralitats amb els empresaris i evitar doncs, de manera col·lectiva que les pressions recaiguin sobre les persones treballadores.
Parlem dels empresaris. Són conscients que hi ha un cert abús cap als seus assalariats?
Aviam, els empresaris que entenen que hi ha d'haver un marc de regulació a les empreses que faci possible i compatible l'organització del treball i els drets de les persones treballadores, en especial en quant als salaris i els drets de conciliació, doncs estableixen negociacions amb les seves representacions legals. Però, en general, moltes vegades, la nefasta organització del treball doncs, se soluciona amb això, no? Amb aquestes hores extres.
Clar, d'aquí la xifra que donàvem, no? Que es podrien crear fins a 18.000 nous llocs de feina.
Sí, nosaltres aquí el que hem pogut comptabilitzar és que hi haurien, a través del treball extraordinari pagat, uns 11.000 llocs de treball i amb el treball extraordinari no remunerat, uns 7.000 llocs de treball. Aquí ens surten aquests 18.000 llocs de treball que, si es realitzen aquestes hores extraordinàries de manera sistemàtica en llocs de treball estructurals, etc., això, evidentment, està mostrant que dificulta aquesta creació de llocs de treball.
Vostè feia referència a aquest mal endèmic que s'està estenent, aquest presentisme. També hem parlat de bona voluntat. Però què poden fer els treballadors quan la jornada s'allarga de manera continuada, com un costum, vaja, que s'allarga sempre i no de manera puntual? Com han de reaccionar?
Doncs bàsicament amb l'organització col·lectiva, afiliant-se i defensant de manera col·lectiva els seus drets amb la representació sindical. Sobretot el control del màxim legal de les 80 hores extres, el control dels contractes de treball, vigilant el contracte a temps parcial que es compleixin els límits legals de les hores complementàries, el compliment estricte dels descansos entre jornada i utilitzant les eines de denúncia a través del sindicat, com la inspecció de treball, i defensant a través de la negociació col·lectiva en els convenis doncs, la millora de totes aquestes condicions de treball.
Vostès han tret aquestes dades per fer l'informe de l'enquesta de població activa de la EPA. Això vol dir que no és un secret, que els agents socials coneixen una mica aquesta realitat que vostès estan descrivint a l'informe. Creu que hi haurà algun tipus de moviment de control d'aquest excés de jornada per part de les autoritats?
Home, doncs aquest ha sigut bàsicament l'objectiu d'aquest informe. Tant de bo, perquè creiem que serveix doncs, això no, per posar de manifest aquesta necessitat de limitar aquest treball extraordinari, afavorir la creació i la consolidació d'ocupació i, sobretot, millorant les condicions de treball de les persones treballadores, sobretot aquestes que assumeixen doncs, grans volum d'hores extraordinàries, no? amb les dificultats i amb les conseqüències negatives que això comporta, amb les dificultats de conciliació, amb riscos doncs, de salut, etc.
Hores extraordinàries se'n fan i moltes, i sobretot al sector serveis. Romina García, responsable de Mercat de Treball de Comissions Obreres de Catalunya, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cinc cèntims. Matins en xarxa. El més calent a l'Aigüera.
I després de la secció que ens ha portat la Montse Hidalgo, avui 5 cèntims, amb aquesta entrevista a Romina García, responsable del Mercat de Treball de Comissions Obreres de Catalunya. És el moment de tornar a la música i amb el protagonista musical que teníem a l'apartat de Sants i Aniversaris, Rick Astley, amb una de les seves cançons més conegudes, amb un dels seus èxits, Never Gonna Give You Up.
Other guy.
Rick Astley, protagonista avui en l'apartat de Sants i Aniversaris, perquè aquest cantant fa 52 anys. I amb la música de fons de Rick Astley ens serveix per presentar la propera secció. Com cada dimarts, la Sandra de Balaguer ens porta amb valors. I avui ens parlarà d'aquesta associació que va néixer, que es diu Alemanya Refugees Welcome, una entitat amb presència a diversos països i també ara a Catalunya. El seu objectiu és promoure una integració real de les persones refugiades que viuen a casa nostra a través de l'acollida directa a cases particulars. Ens presenta aquest projecte en Jaume Buch, coordinador de Refugiats. Benvinguts a Catalunya.
Continguts en xarxa.
Valors a l'alça.
Fa 3 anys va néixer a Alemanya Refugees Welcome, una entitat que té presència a diversos països i també a Catalunya. El seu objectiu és promoure una integració real de les persones refugiades que viuen a casa nostra i ho fan a través de l'acollida directa a cases. En parlem, en volem conèixer més i ho fem amb detall amb en Jaume Buch, ell és coordinador de Refugiats. Benvinguts a Catalunya. Jaume, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
La proposta de Refugiats Benvinguts és, com dèiem, posar en contacte refugiats i persones que els vulguin acollir a casa seva. Com funciona exactament aquest projecte?
D'una manera bastant simple. Tenim una pàgina web a la qual les persones s'hi poden enregistrar de manera individual. D'una banda, si busquen una vivenda perquè són sol·licitants d'asil, o de l'altra, si volen oferir una habitació perquè tenen un espai lliure a casa seva i desitgen compartir-lo amb una persona refugiada.
I això què implica, Jaume?
Doncs bé, implica a nivell de les cases que han de complir 3 requisits. El primer és que tinguin un compromís mínim de 6 mesos, és a dir, les persones refugiades passen per unes situacions de forta inestabilitat i el que intentem és, a través del nostre programa, treballar la inclusió d'aquestes persones a la nostra societat. Per fer-ho es demana un mínim temps i llavors necessitem donar una mínima estabilitat. Per això exigim aquest petit requisit de 6 mesos de compromís a les cases per fer el contracte de lloguer. En segon lloc, demanem que hi hagin unes condicions dignes d'acollida, és a dir, que no sigui això de posar una persona al mig del menjador, sinó que simplement, en funció dels estàndards que ja tenim a casa nostra, les persones puguin compartir pis tinguent una habitació mínimament moblada i individual. I l'últim requisit és el preu social de la vivenda. És a dir, sabem que una de les barreres que es troben els sol·licitants d'asil per accedir a l'habitatge és els preus elevats de mercat. Llavors, aquestes persones tenen una ajuda per llogar, però no la poden fer efectiva degut als preus de mercat, no? Per tant, el que es demana és que hi hagi un acord mutu entre el sol·licitant d'asil que entrarà a viure a la casa i la casa que posa l'habitació a disposició.
Llavors, perquè ens entenguem, això vol dir que no és tenir una persona gratuïtament vivint a casa, eh?
En efecte, no. Nosaltres el que promovem és que hi hagi una convivència horitzontal, és a dir, que no hi hagi un rol d'una persona que està en un estament superior al propietari, al llogater o el que és d'aquí i el que és de fora, sinó que són companys de pis. Volem que la situació es visqui d'una manera tan normal com qualsevol altra persona que comparteixi pis i ho enfoquem des d'aquest punt de vista.
Com és el primer contacte que hi ha entre refugiats i els propietaris dels habitatges o de les habitacions que es lloguen? Els acompanyeu vosaltres?
Sí, nosaltres la nostra funció justament és afinar els perfils tant de les cases com de les persones sol·licitants d'asil per posar gent que comparteix des del minut zero afinitats, motivacions i interessos en comú. Llavors, per fer-ho, una vegada la casa s'ha registrat a la nostra pàgina web, ens posem en contacte amb ells, els hi expliquem amb totes les senyals, tots els detalls del programa, i a partir d'aquí també ells tenen tot el seu moment que hagin de necessitar per decidir si estan interessats o no en participar en el programa. Diguéssim que hi ha tot un itinerari previ a la convivència que nosaltres acompanyem i que qui són els, qui té les rendes i els, qui pren les decisions a cada fase són les dues parts, tant la casa com el sol·licitant d'asil. Nosaltres estem, fem una funció de seguiment i de recolzament i d'informació, però qui té realment doncs la raó d'aquest procés són les dues parts.
Has anat parlant de diversos conceptes, has parlat d'inclusió, perdona, d'inclusió, de convivència, en certa manera també d'igualtat, tot això són valors bàsics per vosaltres, entenc.
Sí, en efecte, perquè al final estem parlant de persones i les persones a vegades s'etiqueten. En aquest cas, doncs, estem parlant de persones que tenen una etiqueta que se'ls diu refugiats, però que, sobretot, abans que refugiats, doncs, són persones amb interessos, amb professions, doncs, des de periodista fins a, no sé, cambrer, o, en definitiva, no hi ha un perfil únic de persones refugiades, tampoc hi ha una nacionalitat única, vull dir que hi ha molts països d'origen d'aquestes persones refugiades, i doncs, el que promovem és que les persones es puguin trobar, que es perdin les pors, el desconeixement cap a allò que és de fora, que no tenim moltes vegades oportunitat d'entrar en contacte perquè simplement les informacions que rebem ens venen a través dels mitjans de comunicació i aquestes no sempre són positives. Per tant, sabem que quan les persones es coneixen es poden fer confiança i a partir d'aquí neixen relacions fortes. I a partir d'aquí també a les persones que s'han desplaçat i que arriben a casa nostra doncs comencen a teixir una xarxa social i comencen a sentir que estan sent part d'aquesta societat.
Quantes experiències d'acollida ja heu coordinat vosaltres aquí a Catalunya fins ara?
A nivell de Catalunya n'hem fet 11 fins ara, vam començar el mes de maig del 2017, en tenim dos més en curs i la idea per aquest 2018, que gràcies al suport de l'Ajuntament de Barcelona doncs hem pogut enfortir el programa, és arribar fins a unes 40 convivències a nivell de la província de Barcelona. O sigui que, vaja, aquest és l'objectiu. En aquesta primera fase hem demostrat que el projecte funciona, que té un potencial que encara no estem podent explotar perquè no tenim tots els recursos. Ara hem fet una aposta a nivell de recursos i esperem arribar a aquest objectiu.
De fet, és un projecte, Jaume, que es fa a nivell internacional, no? Funciona a altres països, també.
Sí, per exemple, a Alemanya, que és on va començar, hi ha portat més de 400 i tipus convivències, a Austràlia, perdó, a Àustria també unes 400, i a nivell internacional, doncs, que hi ha 14 països adherits, hem superat les 1.100. A nivell estatal en portem unes 32. O sigui que sí, és un projecte que des de la societat civil ha sorgit i que funciona i demostra doncs, el poder que té la societat civil i s'organitza per canviar la realitat i sobretot per incloure persones que ja estan vivint entre nosaltres però que a vegades no troben portes d'accés per relacionar-se amb tots nosaltres.
Clar, aquest poder que tu dius, aquesta acció de la societat civil, contraposa una mica amb el govern, no? Podríem dir. De fet, el govern espanyol i molts altres no han complert els cupons de refugiats als quals es van comprometre. Per tant, podem dir que d'alguna manera esteu fent la feina que ells haurien d'haver fet?
Bé, nosaltres no ens concentrem en denunciar el que s'ha fet o el que no s'ha fet. El que sabem és que, al final, per moltes xifres que es parlin, a darrere de cada xifra hi ha una persona i moltes vegades doncs, persones que pateixen molt. Llavors, nosaltres actuem i en aquest sentit doncs, generem dinàmiques positives i també expliquem que, malgrat que aquests 17.000 que l'estat espanyol s'havia compromès a reubicar a l'estat espanyol i que es troben a Itàlia i a Grècia, crec que al final de 2017 s'han registrat vora de 30.000 noves sol·licituds d'asil, amb la qual cosa vol dir que de refugiats, de persones sol·licitants d'asil a casa nostra, n'estan arribant moltes, i que això és una informació que el ciutadà també ha de tenir. A vegades es pensa que no podem fer res perquè el nostre govern incompleix les promeses de reubicació de persones, però això no és veritat. Ja hi ha molts refugiats a casa nostra i, per tant, doncs, si tenim ganes d'acollir, ja ho podem fer.
Jaume, per acabar, tenim una cita, si no m'equivoco, el 26 de febrer, al Teatre Victòria de Barcelona.
Sí, el nostre objectiu és omplir el Teatre Victòria, en primer lloc perquè és un acte benèfic que organitza una entitat que es diu Amor per Amor, i que aquest any doncs, ens ha triat a nosaltres per fer un concert solidari, per donar els donatius del concert solidari. Serà un musical on hi participaran doncs, artistes de llarga trajectòria musicals que han participat doncs, a Rem, a Mamma Mia, a Maricel, a Head, i en definitiva serà un espectacle potent, i el que esperem és que tothom que pugui i vulgui doncs, pugui aportar el seu granet de sorra doncs, comprant una entrada i venint a gaudir d'aquest espectacle, que segur que serà molt i molt bé.
Ens anotem la data doncs, a l'agenda. Jaume Buch, coordinador de Refugiats, benvinguts a Catalunya. Moltíssimes gràcies per l'entrevista i també per la tasca que esteu fent.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Fins la propera.
Despierto, me levanto, son las 3 de la mañana, el reloj amenazando, con los ojos como platos, esta noche será larga. ¿Qué me está pasando? Que no consigo comprenderme, solo sé que no sé nada, todo está cambiando. Inventémonos una solución. Y es que me provocas, y de tu boca se escapan las palabras que me hieren como balas. Me provoca, viniendo de ti, y ahora ya no espero nada. ¿Qué me está pasando? Tanto quiero, no despego, que hago lo imposible. Cuando ya no quedan ganas, no sé cómo ni cuándo. La conexión entre nosotros se esfumó como si nada. ¿Qué nos ha pasado? Que borramos de un plumazo este amor que se desarma. Todo está cambiando. Olvidémonos de la solución. Imposible, ¿por qué no?
Ells són Efecto Mariposa, la cançó Què m'està passando, a l'hora 11:51. I avui sí que podem recuperar aquella secció que no és fixa, sinó que com es pot, es passa. Quan no es pot, quan no hi ha temps, doncs queda aparcada. Tant pot anar a la primera hora com a la segona hora. Abans sempre ho anunciaven, però com que hi havia dies que no hi havia maneres, doncs la deixava aparcada. Ara sí que la desaparquem, la posem en marxa i li posem sintonia. I és la cançó del dia, i avui la cançó del dia ens la porta Survivor amb aquests ulls, amb aquest ull del tigre o la mirada del tigre, una cançó unida al cinema que es va fer molt popular en el món sencer gràcies al fet que va ser escollida per Sylvester Stallone, protagonista i productor, com a tema principal de la pel·lícula Rocky III. El single va sortir al mercat el 1982 i immediatament va ser número 1 als Estats Units, en Reino Unit, Irlanda i Austràlia, a més de portar-se el Grammy Hardware. Obra energètica per excel·lència. Ha estat utilitzada per infinitat d'esportistes professionals i aficionats a l'hora de posar banda sonora als seus entrenaments. La cançó també és habitual per introduir grans esdeveniments com ara trobades esportives, concerts i mítings polítics. La NBA és un dels temes de capçalera en els temps morts dels partits. El seu famosíssim riff de guitarra composta per Jim Pettering i Frank Sullivan mentre veien imatges de la pel·lícula cedides per la productora abans de la seva estrena. Tres dies van bastar per crear aquesta obra d'art que es va esdevenir com un himne atemporal. Survivor és una banda de rock americà creada l'any 1977 per Jim Pettering i Frank Sullivan, juntament amb Dave Bickler, Gary Smith i Dennis Johnson. Un inici que va tenir com a escenaris petits clubs i que va donar el seu primer pas a base d'un contracte discogràfic dos anys després, encara que no van aconseguir atreure l'atenció del públic fins a publicar aquest tema, L'ull del tigre, que va ser disc de platí, és a dir, que va vendre més de 2 milions d'exemplars. Nombrosos canvis amb la seva formació i fins a baralles legals van eclipsar a Survivor, però no van acabar amb la banda, que compta en 6 discs de llarga durada. L'últim, el 2006, malgrat seguir per aquí, mai ha passat de ser un grup d'un sol èxit, com passa moltes vegades en grups i cantants que viuen d'aquell èxit que van tenir. Bé, doncs anem a escoltar la cançó del dia de la banda sonora de Rocky III, aquests ull o ulls del tigre. We'll be right back.
Matins en xarxa, el més calent a l'Aigüera.
Bé, després d'escoltar la cançó del dia d'avui del grup Survivor amb aquesta Ull del Tigre, de la banda sonora de la pel·lícula Rocky, d'una de les pel·lícules Rocky, que el va triar, com deia el text, el mateix Sylvester Stallone, per ser una de les pel·lícules que... una de les cançons que formés part de les pel·lícules i que va tenir molt d'èxit, encara avui se segueix interpretant amb qualsevol sèrie de mítings esportius i altres menesters, com es diria.